Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Avui portes del cap de setmana, divendres 11 de gener del 2019, hores d'ara amb 3 graus a la ciutat de Lleida, això sí, sense boira. El sol el veiem, però 3 graus, eh? Ens havien avançat que faria molt fred, i de fet a la resta del territori n'ha fet, però aquí a la ciutat de Lleida jo crec que dilluns o dimarts va fer tant o més fred que avui, que no vol dir que no n'hagi fet, eh? Que 3 graus hores d'ara a les 12 i 20 és una temperatura força baixa. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell, pel que queda de dia i també de cara a demà. També ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de música en viu, de música en directe, amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. I parlarem de la grip. Sí, la grip. De la grip se'n parla 2 vegades a l'any, aproximadament, més o menys. Una, quan comença el període de vacunació, que ja va passar, cap a l'octubre, aproximadament. I l'altra, quan arriba el seu pic d'incidència, que sembla que està proper, que sembla que serà aquesta setmana vinent o l'altra. I per això nosaltres avui ens posarem en contacte amb el doctor Pere Godoy, cap d'epidemiologia de la regió sanitària de Lleida, perquè ens parli d'aquesta història. I després, doncs, aviam, com sabem que és grip o no ho és, i si en tenim què hem de fer i què no cal que fem. Que de vegades doncs, tothom donem consells, però escolta, que ens ho digui un doctor, que segur que ja entén. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt i arribar a la una. A partir de la una, la cartellera de cinema amb la Laura González, i a 2:15, l'Espai Groc, amb multitud de propostes doncs, de teatre, d'espectacles, de música, d'exposicions, de conferències, de xerrades. Tot això, com sempre, a l'Espai Groc fins a les dues. 3 graus, dèiem, que tenim a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps força estable en general, assolellat, però als matins i a les nits molt de fred. Hi ha glaçades fortes al Prepirineu, han de repetir-se aquesta pròxima matinada, i a més al Pirineu és on trobem encara alguns intervals de núvols i no descartem algunes nevadetes a la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, de moment avui no varien, però poden pujar una mica ja les màximes al Pirineu. Màximes que avui marcaran 9 graus a Lleida, a Balaguer 7, a Tàrrega 3 graus, a la Seu d'Urgell 5 i a Viella màximes d'1 grau sota zero. Pel que fa al vent, en cotes altes del Pirineu continua bufant a més amb molta força, fet que accentua aquesta sensació de fred que tenim. Dissabte, cel clar en general, a tot arreu, menys al Pirineu, encara amb núvols, a la vessant nord, sobretot, però sense risc de precipitacions. Les temperatures màximes aniran cap amunt, també pujaran les mínimes en zones elevades, sobretot en cotes altes del Pirineu, amb un augment que ha de ser notable. Tanmateix, continuaran les glaçades fortes al Pirineu, a mínimes de 4 sota 0 a la plana de Lleida. Mínimes de 3 sota 0 a Lleida mateix, a Tàrrega, també a la Seu, a Viella, 4 graus negatius, i a Balaguer, 5 graus sota 0. Sota zero. El vent continuarà suau i variable amb tendència a bufat de ponent. I diumenge es manté aquest temps amb intervals de núvols prims, el Pirineu sent més ennuvolat, sobretot a la Vall d'Aran, on diumenge sí encara pot nevar a partir dels 800 metres primer, tot i que la cota anirà pujant a l'hora que augmentaran les temperatures. La cota se situarà entorn als 1.600 metres. El vent en cotes altes del Pirineu encara bufarà molt fort, però la resta es mantindrà més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja saps que tenim el nostre número de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, perquè ens enviïs doncs, el que vulguis, missatges de veu, sobretot, que m'agrada escoltar-vos la veu també. I també perquè em diguis, escolta, això què sona, sense fer anar el Shazam o qualsevol aplicació de reconeixement, eh? Això és un joc, eh? Qui és? Què canta? Quan ho va cantar, això, per primera vegada? Jo dic jo que jo quan miro els anys sempre m'acabo sorprenent, perquè sempre saps que fa temps, però no tant, no tant. Et dono una pista, això és cap als anys 90, però recent complerts, eh? La veu és la de Nick Kamen. És de l'any 1990. 1990. Déu-n'hi-do, perquè estem parlant de fa 39 anys, eh, sense voler. Perdó, 29 anys. Està a punt de fer 30 anys, eh, aquest tema. I Promised Myself, Nick Kamen. Jo crec que segur que ni que sigui d'una manera lleu l'has ballat en una pista de ball, aquest tema. En fi, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I sense deixar de banda el tema de la meteorologia, aquest darrer episodi de vent que ja vam anunciar ahir, doncs ha registrat ratxes de fins a 135 km per hora a Berga, concretament al santuari de Queralt, segons ha informat Protecció Civil. I altres xifres destacades són els 120 km per hora de la Vall de Boí o els 108 del pantà de d'Àrnius a l'Alt Empordà, els 103 al Port del Comte, al Solsonès, o els 100 a la Tossa d'Alp al Pirineu. Durant l'episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 44 avisos des de que es va activar l'alerta del pla Vencat. Obrim la plana de successos. Detingut un home que acabava d'atracar un banc al Pont de Suert amb una escopeta. La ràpida actuació policial ha permès recuperar tots els diners que havia sostret. I a Lleida Ciutat, una dona i el seu nadó van ser traslladats ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova després de ser atropellats per un vehicle a Balafi. Els serveis d'emergència van rebre l'avís pocs minuts després de les 9 del matí, quan per causes que es desconeixen una furgoneta va atropellar la dona a Baró de Maials i va desplaçar diversos metres el cotxet que empenyia amb el nen dins. Tot i que no van resultar ferits de gravetat, van ser traslladats a l'Arnau de Vilanova, a l'hospital, per ser sotmesos a una revisió exhaustiva. I l'Ajuntament de Lleida, degut a les baixes temperatures, amplia els allotjaments d'urgència per a les persones sense llar per aquestes baixes temperatures. Fins a 107 persones han dormit aquesta nit a l'alberg municipal La Panera i l'Espai Zero per fer front als 3 graus sota zero. La noia amb discapacitat que va denunciar abusos en grup a Lleida és manipulable i no sap fabular, segons la psicòloga. Un dels acusats reconeix les relacions sexuals, però consentides, i l'altre, en canvi, les nega. Escoltem a la noia amb discapacitat que va denunciar els abusos en grup a Lleida, que explica, doncs, el que va passar.
Pues que m'obliga tots alhora, m'obligaven.
T'obligaven,
ells, sí.
Exactament.
A saco. Ràpid, em molestava, fer-me el que no volia fer que em fessin.
I els deia alguna cosa?
Si deia, això no m'ho feu, deixeu-me en pas, sisplau. I encara continuàvem més.
Ja fa dies, per cert, que ho estem fent i ho farem. Ja sabeu que durant tot el mes de gener de cada any acaben sortint informes, estudis de l'any anterior amb xifres. Doncs aquesta és una d'aquelles que hem de reduir a tota costa. I és que, en general, la xarxa viària catalana de tot Catalunya, 256 persones van morir en accidents de trànsit durant l'any 2018. És un 7% més que el 2017. O sigui, no només no es va quedar estable o no va disminuir, que era l'objectiu, sinó que va augmentar en un 7%. A la demarcació de Lleida, la pujada d'accidents mortals es situa en un 9%, amb 29 sinistres i 34 víctimes. Per cert, d'aquest estudi també ens donen la sinistralitat en zona urbana, i a Lleida es va quedar amb una persona. Això ho vam avançar la setmana passada, però finalment l'empresa municipal d'urbanisme de l'Ajuntament de Lleida ha adjudicat a l'empresa Romero Polo la pavimentació de la finca de l'antiga hípica al costat de Cap Pont per acollir les firetes ja a les properes festes de maig, segons ha confirmat el gerent de l'EMU, Guillermo Herbera. L'obra, que va sortir a licitació per un pressupost de 507.541,31 €, i va inclòs, i el seu termini d'execució és de 3 mesos. Per tant, tenim davant, i ara sembla que sí que va de debò, un nou canvi de la ubicació de les Firetes, que tornarà a estar relativament a prop del recinte firal dels Camps Elisis. L'empresa Sacs i Big Bags invertirà 4 milions d'euros en la construcció de la seva nova fàbrica a Belllloc d'Urgell. La firma ha adquirit a l'Incasol una parcel·la de més de 8.400 metres quadrats a sector Vinyes del Mig. I JARC considera que el 2018 ha estat un bon any per als productors de porcí, tot i obtenir menys beneficis que en l'anterior. El sindicat ho atribueix a una davallada de cotitzacions i a un encariment dels costos del 4%. I Cervera presenta un programa interdisciplinari i de proximitat amb unes 200 activitats per a la seva capitalitat cultural. Les línies d'acció que es desenvoluparan durant tot el 2019 prioritzen la creació i l'exhibició i una mirada territorial vinculada al patrimoni. L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, destaca el potencial de la ciutat de Cervera.
Cervera és un transatlàntic cultural, una autèntica potència, 9.400 habitants i fem tot això, però no ho fem ara, ho fem de fa molt temps i estem fent marca que jo penso que ens ha de marcar també de cara a futur. Liderar cultura al territori. Hem vist propostes que tenen en compte el territori, Cervera, Guissona, Torrefeta i Florejacs, Sant Guim, Tàrrega, la Terrasseta de Preixens, que són bàsicament, tenim algun cerverí també, però també són gent de l'Urgell, bàsicament, i Lleida. Per tant, orgullosos també de liderar cultura comptant amb el territori.
Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs tenim partits ja de cara al cap de setmana en futbol. L'entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, va avalar ahir l'arribada del central ucraïnès Ivan Zotko, cedit per l'Elx, fins a final de temporada, i va explicar que amb el seu concurs tenim més riquesa. Estem contents amb l'arribada d'Ivan, va dir el tècnic, que va revelar que les converses per la seva incorporació es van iniciar a finals de novembre. Necessitàvem un altre central, amb ell guanyem una cosa que ens faltava, corpulència, força i joc aeri. El Lleida Esportiu té un partit importantíssim aquest cap de setmana, demà dissabte, a les 5 de la tarda, davant del líder. Recordem que el Lleida va perdre el liderat a la darrera jornada, l'empatar a casa. Doncs en aquest partit s'enfronta el líder, Villarreal B, Lleida Esportiu, demà dissabte a les 5 de la tarda, tot just separats per un punt. També tenim jornada de bàsquet, serà avui, divendres, a les 9 del vespre, Real Betis, que és el líder també, davant tindrà el Força Lleida, que arriba després d'ensopegar per tercera vegada consecutiva. Veurem si aquesta és la manera de trencar la ratxa, tot i que és davant del líder. I amb hoquei, partit interessant també, demà dissabte a les 8 del vespre, Vendrell Lleida Llista. El Vendrell és 15è amb 9 punts, el Lleida Llista 5è amb 27 punts. I una altra informació que té a veure també amb l'esport, i és que Ciutat Jardí mantindrà la zona verda i el FIF anirà a una altra àrea del barri, a Magraners o a Llívia. Fèlix Larrosa proposa aquestes tres opcions per als camps de futbol, que seran un equipament públic que es traurà a concurs. La setmana vinent es coneixerà la ubicació definitiva del complex esportiu. Es va decidir ahir amb una reunió conjunta entre representants del FIF i també representants del sector dels veïns.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria. Ja sabeu que és un espai de curta durada que fem cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dic de curta durada perquè normalment amb 2-3 minuts doncs, és simplement fer quatre pinzellades del que passava tal dia com avui de fa 25 anys. Però ahir és veritat que ens vam extendre i vam estar reivindicatius. Hem rebut un WhatsApp. Clar, vaig donar tantes vegades el número de WhatsApp que al final va haver una senyora que va enviar i em va dir Ricard, dona-li una secció a la Mari Carmen ja. O sigui, que et vol 10 minuts aquí. La Josefina, que em va posar el nom, 664-526-180, per si voleu dir la vostra. O sigui que Mari Carmen, jo no sé, ho haurem d'estudiar, això.
Bueno, haurem d'estudiar, a veure què passa. Val?
Doncs... Tornem cap al 94, de moment.
Sí, el 94, l'11 de gener, un divendres, la manca de Mossos va allargar el traspàs de competències i els 1.800 agents no podien substituir encara els cossos policials de l'estat. En un període de 10 anys es pretenia formar uns 1.500 efectius més. Es va iniciar un cicle de xerrades per policies i professionals del dret. També el comitè de competició va ratificar el tancament per un partit del camp d'esports i es va desestimar el recurs del club sense veure les proves documentals. Un portaveu federatiu va dir que el recurs de Lleida no tenia fonament. De tota manera, el tancament de l'estadi podia quedar en suspens fins un nou fallo. O sigui que potser encara es podria jugar al primer partit. El director general de Comerç i Serveis de la Generalitat va demanar a Alcarràs que s'oblidessin d'instal·lar un hiper. Recomanaven que no es fes cap inversió perquè frenarien el projecte. Lleida va perdre en aquells moments... L'any 93, estem parlant ara, anem a l'any 93, 2.661 llocs de treball.
Caram.
Anem al 93 perquè es va fer balanç al 94.
Sí.
L'atur de Catalunya, al desembre del 93, va ser d'un 13,88%. La taxa d'atur provincial passava de 6,31 al gener al 8,46 al desembre del 93.
Sí, recordo que fa 25 anys, feia any i mig, que s'havia ja acabat el tema de les Olimpíades.
Sí, ja...
Perquè, clar, els anys previs a les Olimpíades va ser un any de molta inversió, però, clar, aquestes coses, tal com pugen, normalment solen a baixar, i, per tant, estem en aquella època ara estem a any i mig, just, després d'acabar les Olimpíades, que suposo que és quan a Catalunya es va notar aquesta recessió.
Efectivament, això jo suposo que va ser així. Mm-hmm. I també tenim notícia de l'Església Evangèlica de Lleida. En aquells moments va recórrer davant l'Audiència Provincial la sentència que determinava el tancament del seu local degut al soroll. Els veïns van manifestar que no volien limitar la llibertat religiosa de cap manera, però que exigien la insonorització del local. Per la seva part, els feligresos manifestaven que la comunitat exagerava. Bé, doncs hi acabem parlant d'una alerta a la presó de Ponent. Es van posar amb alerta perquè hi havia hagut darreres unes fugues darrerament a les diferents presons d'aquí de Catalunya i els funcionaris de Lleida van intensificar les mesures de seguretat a la presó de Ponent.
Molt bé. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment per tothom. Fins dilluns.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya están aquí los mejores precios del Centro de Oportunidades y Outlet del Corte Inglés.
Tienes ahora hasta un 80% de descuento en una selección de grandes firmas.
No dejes escapar esta oportunidad.
En los Centros de Oportunidades y Outlet del Corte Inglés, los mejores precios y descuentos te están esperando.
Atrápalos. Consulta condiciones en tienda y horarios en outletdelcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
I ara sí, que podem dir que estem ja a divendres, o almenys a portes del cap de setmana, que pels efectes és el mateix, però quan tenim aquesta sintonia el que fem és connectar amb la redacció del diari La Mañana i buscar el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Ahora me estaba acordando de que estamos a día 11, hace un montón que parece que estemos ya en el 2019, hace 11 días solo. Nada, el viernes pasado hablamos de que era el primer viernes del 2019 y este es el segundo, pero ahora ya lo veo lejísimos el tema de Navidad, ¿eh?
Sí, bueno, es que aparte de que estas Navidades creo que han sido las que han pasado de una manera más fugaz.
Bueno.
Que menos han notado, vamos, cada año se notan menos, pero es que este año ha sido ya un desastre, vamos.
Yo no sé, a mí me lo decían de pequeño, ya verás cuando crezcas que el tiempo va cada vez más rápido. Yo pensaba, bueno, el tiempo siempre dura lo mismo, pues no. No siempre dura lo mismo, ¿eh? La sensación es diferente, ¿eh?
Ha apretado el acelerador el
tiempo.
Sí, ahora.
Va muy rápido todo, ¿eh? En fin. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar ya de música en directo para poder disfrutar este fin de semana. Y para eso, pues ya sabéis que lo podéis hacer en las últimas páginas del periódico La Mañana, en la zona de espectáculos. Y además los viernes, pues Andrés nos da sus recomendaciones personales, ¿eh? Andrés, ¿qué música nos recomiendas para este fin de semana?
La música siempre que sea en vivo, por favor.
Eso sí.
Eso pues sí. Mira, nos vamos a ir esta noche, nos vamos a ir a las 10:30 al Sisbris, donde los hermanos Santi y David Juk, es una banda que se llaman Atomic Leopards, van a presentar su quinto disco, se titula Exotic. Son de Barcelona, son músicos profesionales que se dedican desde el 95, pues se ganan la vida con ello. Y desde hace más de 10 años montaron esta banda entre ellos dos. Hacían muchas versiones de rockabilly sobre todo y tal. Y ahora pues se han hecho un disco ya con canciones propias. Y bueno, aparte de que van haciendo sus labores como músicos mercenarios, que se llama, en otras bandas. Será interesante ver la propuesta de ambos hermanos, a la guitarra, a voz y al contrabajo. Se llaman Atomic Leopards y es una cita gratuita en el Sisbris.
Muy bien, muy bien. Música en directo, ¿eh?
Música en directo,
y sí. Sin pagar, o sea que vamos.
Exacto. Luego nos vamos al Café del Teatre, que allí siguen con la programación. Y tenemos a un grupo muy curioso que se llama La Mano del Marciano, que vienen a tú que te gustan tanto los nombres así raros.
La verdad es que hay veces que son originales, ¿eh? La sí, mano sí. Del marciano.
Sí, y el título del EP que
a ver, sorpréndeme, sacado, va.
Se titula Dios los cría y ellos se asustan.
bueno, tenía buena pinta.
Está bien, sí. Además son simpáticos esta gente, es un quinteto. Vienen a las 10:30, vale 10 euros. Y bueno, como curiosidad hay que comentar que dentro del quinteto este, el guitarrista, se llama Marcel Vallés, que es el coautor junto a María Arnal, que el año pasado hicieron el dueto ese tan famoso de gira por el exitoso disco aquel titulado 45 cerebros y un corazón.
Ajá, muy bien.
O sea, otra cita interesante. Uh-huh. Ya que estamos en el Café del Teatre, nos vamos al sábado, que el sábado tenemos a una eminencia del rock, que como se llama Elliot Murphy, que vuelve otra vez a Lleida, ya ha estado varias veces, viene acompañado por el guitarrista Oliver Durán. Esto es un músico que lleva, bueno, es veterano, tiene 70 años, que lleva más de 25 años viviendo en París y tiene hasta 35 discos. Okay. Es muy bueno, ya ha venido varias veces, es muy querido aquí, él siempre con...
No son pocos, 35...
No, son pocos, lleva más de 40 años sobre los escenarios, o sea que...
Que sea uno por año casi.
Y se ha convertido en uno de los referentes del folk rock norteamericano. Uh-huh. La han relacionado incluso muchas veces con el Bob Dylan, o sea, es bueno, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, los que tengan ganas de más caña, pues que se vayan a La Boite, que La Boite por fin empieza la programación del nuevo año con un triple concierto de metal.
A ver...
Venga, ahí están los Noise Drum, que vuelven otra vez, que son de Lleida, estaban separados desde hace 10 años, comparten escenario con los Nuking Fuchs de Barcelona y los Chaos Before Gea de Málaga. Será a las 10 de la noche, 6 euros, y bueno, ya lo sabéis, ahí tralla por un tubo.
Claro, thrash metal.
Thrash metal, thrash sí, metal. Exacto. Y bueno, así de cosas en música en directo, de momento tenemos esto. Luego hay que decir también de que, bueno, ya lo comentamos en primicia, lo del caliqueño.
Sí, señor.
Rock,
sí, sí.
Que ya están ya están perfilando el cartel, ya hay más de 20, hay 20 bandas hasta ahora. También hay que decir de que ha nacido una nueva asociación en Alguaire para impulsar el rock leridano, se llama Macot Rock, que se va a estrenar con un festival en abril, el 6 de abril, de los cuales ya también hablaremos. Y también, ya que estamos puestos de paso, pues qué vamos a decir, de que también se va perfilando el cartel del Doctor Music de Scalarre, y el nuevo fichaje, el último fichaje, son los Chemical Brothers.
Ah, sí, los Chemical Brothers, sí, señor. Sí, señor, que también ya empiezan a tener bastantes artistas confirmados, ¿eh?
Sí, bueno, a mí solo King Crimson.
Bueno, tranquilo que de aquí, yo creo que aún se guardan nombres importantes, ¿eh? Para desvelar.
Sí, bueno, supongo, Metallica, ¿eh? No va a gastar.
¿No?
No, Metallica no van a estar.
¿Y los Stones? Tampoco.
Y los Stones, no, hombre. Tampoco. Los Stones no, porque están de gira por Estados Unidos.
Bueno. Muy bien, pues propuestas para ver música en vivo. Ha arrancado el nuevo año y poco a poco también los escenarios se van animando a programar música en vivo. Nosotros, pues los viernes aquí en el Melo Malo lo vamos a explicar. Y también lo que vamos a hacer es oír el Melo Malo de esta semana, el que nos has preparado, Andrés. A ver.
Con esa patraña consumista disfrazada de unos personajes que no son reyes ni magos, se esfumaron esas fechas de feliz falsedad que llegaron a su punto culminante con la siempre hipócrita celebración de fin de año e inevitable resaca de año nuevo. Para muchos, los camellos son más motivo de disfrute que la llegada de esos tres grandes exponentes de la mentira a la que nos somete la sociedad y que dicen repartir oro, incienso y mirra, mejor birra, aunque en realidad lo que hacen es que vayamos de mal en peor, porque no hay año que recibamos en el que no aumente el odio entre los mortales, no se deteriore más el planeta y la humanidad sea pasto de la furia climatológica. Melchor, Gaspar y Baltasar han sido rebautizados por algunos como comprar, gastar y malgastar, ya que la picaresca es algo que al menos se nos mantiene fresca bajo el signo de esa niebla que nos aboca a la confusión y a la oscuridad. Los humanos nos estamos cargando hasta nuestra propia sombra. La mayoría seguimos siendo más pobresionales que profesionales. Aguantamos el chaparrón de los embustes políticos tragando sin escupir y ni nos inmutamos a sabiendas de que con el presupuesto de un mes del ejército yanqui se acabaría el hambre en todo el mundo. Todo es una mentira y la gente vive sumisa al engaño. Por eso, una vez más, es de esperar que el número 13 se convierta en el de la suerte, por ser el que no soy yo tras las 12 campanadas de rigor, guardando en silencio ese secreto también guardado que cada persona tiene como sueño para sentirse feliz, ajena a ese lugar tan poco recomendable llamado realidad. Ojalá este nuevo año que acabamos de estrenar esté lleno de bonitos cuentos que se traduzcan en historias reales con desenlace feliz. Es la mejor de las opciones porque cuando las cosas van mal, lo más inteligente es no ponerlas peor. El sistema está tratando al pueblo como peleles. Hasta no hace mucho había más humanidad y no teníamos que soportar una existencia con tanta invasión de mequetrefes. La política va desvaneciendo las libertades. Ya no quedan ideales ni en los estancos y las prohibiciones son el pan de cada día. Ante este panorama no nos queda otra que seguir esperanzados en que pronto salga por fin el sol de verdad. Soy un sol, salgo y me pongo. Con el estreno de las nuevas etapas llueven los nuevos propósitos, que no de la enmienda precisamente. Y puestos a pedir, en nombre de la ciudad que compartimos, pido la recuperación de una vez por todas de Les Bases, ese fantástico parque municipal donde murió un festival como el Senglar Rock y al que nunca llegaron otros que llamaron a la puerta. Basta ya de tanta chapuza. Oh yeah.
No pierdes oportunidad, ¿eh?
No, se crían, se me había olvidado las balsas. Pues no, aquí están con la SOV, ya que es el patrimonio y tal, y yo sigo con las balsas.
Muy bien, me parece bien, hombre. Yo también creo que es un... Además es que, a ver, lo que voy a decir ya es un tópico y un típico, y lo hemos dicho, pero es que vamos a entrar en el 2019, sí. Y no hay una propuesta clara de nada.
Y porque han pasado más de 10 años.
No, pues ya, pero te lo digo porque hace meses atrás, ya que parecía que sí, que ya está, al menos esta última propuesta, ha quedado en nada, porque la primera eran tres etapas. La primera etapa, lo que era fuerte era el tema del camping y no tiene permisos. El camping tenía que estar abierto, pero mira.
Sí, sí.
O sea, bueno, estamos como estábamos, exactamente igual, o peor.
Veo, mamoneo.
En fin, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh yeah.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, 20 anys amb tu.
Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aulet. La millor roba de dona a un 50% de descompte. Punt 15 euros. Pantalons, faldilles i camises a 22 euros. Jaquetes esportives a 42 euros. Jaquetes, abrics i parques a 47 euros. Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aulet. La Serre Aulet. Doctor Fleming 11. Lleida. La Serre Aulet. Rebaixes al 50%.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat abans a l'informatiu, ho hem dit també al principi del programa. Aviam, això cíclica, cada any quan arribem a aquestes dates, ho avisem ja a l'octubre-novembre, que és quan comencen els períodes de vacunació del tema de la grip, i sempre els professionals ens diuen que doncs, els pics de grip s'esperen normalment cap a la segona, tercera setmana de gener, més o menys. Doncs estem a la segona setmana de gener i qui més qui menys coneixem algú que ens diu escolta el meu fill, escolta el meu home, escolta la meva dona, el meu pare, el meu germà està amb grip al llit. I per parlar d'això, perquè de vegades doncs, en parlem tots i no hi entenem prou, doncs hem contactat amb el doctor Godoy, que és el cap de servei d'epidemiologia a Lleida. Doctor Godoy, què tal? Bon dia.
Bon dia.
És cert això que he explicat? És a dir, les vacunacions comencen, si no recordo malament, a l'octubre, però el pic fort de grip cada any s'espera ara, cap al gener.
Sí, és cert. La grip és una malaltia que es vigila molt, molt de prop, i tenim ja una experiència de molts anys de quan s'arriba el que se'n diu l'activitat epidèmica de grip. Sí que és cert que l'any passat la van tenir el moment ja de més activitat, va començar el mes de desembre. Aquest any anem amb una mica de retard perquè el virus ha començat a circular, però realment en aquest moment encara no podem dir que estiguem amb activitat epidèmica de grip, però sí que hem detectat que ja en aquestes dues primeres setmanes de gener hi ha hagut un increment i és d'esperar que la setmana vinent o l'altra, com més tard, ja estarem en una situació epidèmica de grip i això la població ho notarà. Notarà, veurem que s'incrementen els casos, sobretot començarà molt activitat a nivell d'escoles i de guarderies, els nens ho aporten cap a casa i, bueno, i es difun el virus a nivell de la població i notarem un increment de casos notable.
La grip, no me recordes, és un virus, es transmet bàsicament...
Per via respiratòria, és un virus que es transmet el que tècnicament diem per gota gruixuda, es necessita un contacte estret d'una persona que té la grip amb una altra persona que sigui susceptible de controlar la malaltia, i es transmet bàsicament per via respiratòria, però per secreció, o sigui, es necessita contacte relativament a prop entre un malalt i una possible persona que es pugui infectar. I també es transmet, també s'ha de dir que el virus se pot també enganxar a les mans quan una persona tus o estornuda o inclús que és una superfície que pugui haver virus, te pots contaminar les mans i a través de les mans tu portes a la mucosa del nas i de la boca i també te pots infectar per contacte. Per tant, la recomanació que hi ha de rentar-se sovint les mans és una bona també recomanació perquè també a través del contacte i de les mans te pots infectar.
No només per la gripa, però especialment ara perquè parlem d'aquest tema, però el tema de rentar-se les mans amb aigua i sabó és una cosa que està menyspreada però que és molt important.
És molt important i és efectiva. Se sap que les comunitats que han aconseguit promoure el rentat sovint de mans hi ha la transmissió del virus de la grip té més dificultats. O sigui que és un tema que hi ha evidències en aquest moment i evidències científiques. Sí, sí. De que rentar-se sovint les mans i si això es fa globalment a nivell comunitari i el percentatge de persones que ho fa és elevat, tot això contribueix a que el virus de la grip circuli menys.
Després un altre, quan tenim tos o un estornut, que sempre ens han dit posa't la mà, jo sempre he llegit posa't el col, aviam el colze, on es doblega el braç, on hi ha el colze, la part interior per entendre'ns, sí, per evitar justament això.
És correcte, perquè és una manera d'evitar que es contamini les mans, i en tot cas, si no, el paper rebutjable també tapa el paper
també.
Rebutjable.
I no fer-ho no fer-ho de cara a ningú, que això encara s'ha de dir.
I a continuació anar a la pica i rentar-se les mans.
Molt bé. Doctor, ara ve l'altre. Tothom coneixem gent que et diu, escolta, no, és que estic, em noto ingripat. O sigui, a la mínima que tenim una mica de tos, una mica de mocs, una mica de que ens notem estranys, estem engripats. Però al final a mi sempre m'han dit que si tens la grip ho saps segur que la tens. És a dir, no tot és grip.
Sí, jo crec que les persones que hem passat la grip, que en algun moment totes les persones hem passat a nivell de la població, les persones adultes hem passat algun episodi de grip, ho recordem perquè la grip comença d'una manera brusca, és un inici molt sobtat, amb molta afectació general, molt doloriment general, i de fet el primer dia hi ha poca tos i poca secreció, però al cap de 2-3 dies augmenta aquesta tos, augmenta les secrecions, i es caracteritza per febre alta i per un inici brusc i amb dolor muscular. La gent que ha passat una grip ho recorda perfectament.
Ho sap perfectament. Si ens passa això, primer, no ens alarmem, o no ens alarmem, depèn de l'edat i dels antecedents que tinguem. Què hem de fer?
És molt correcte. Si som una persona que no tenim cap factor de risc, estem en bon estat de salut, la grip se pot passar perfectament a casa. Important que no anem a treballar i que fem un autoaïllament domiciliari a casa per evitar transmetre malaltia a nivell d'escoles o a nivell de companys de feina, per tant, quedar-nos a casa, seguir correctament les mesures d'higiene de rentat de mans i d'evitar, quan tens tos o estornuts, doncs tapar-se el nas i utilitzar el paper rebutjable, després rentar-te les mans, antitèrmics habituals, si tens febre, que estiguis ben hidratat, i amb això, en qüestió de 5-6 dies, se supera. Si tens algun factor de risc, ha d'estar atent, perquè si la febre és persistent o no tens algun tipus de complicació, s'ha de contactar amb el metge d'atenció primària perquè et revisi la situació i confirmar que no sobrevingui cap complicació. Per això, realment, s'ha de vigilar especialment en persones per sobre de 60 anys, l'edat és un factor important, i també persones que tinguin malalties cròniques, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetes, insuficiència renal crònica o malalties cardiovasculars. Aquí s'ha d'estar una mica més atent i confirmar que no hi hagi complicacions.
Molt bé. Doncs no perquè ho diguem cada any i sigui cíclic hem de baixar la guàrdia, ni molt menys, per això fem nosaltres les advertències i les entrevistes cada any, justament per això. Arriba la grip. De fet, ja fa dies que la tenim, però la notarem més ara.
Ara, sí.
I, per tant, seguint unes senzilles, perquè al final són molt senzilles, sí, normes, doncs hi ha molt tant % de la població que s'ho pot estalviar, que benvingut sigui, que l'altre dia em deien, per exemple, una mare que tenia el seu nen amb grip, que realment era grip, que portava 8 dies al llit, per entendre'ns, sí. que és un mal tràngol,
Sí, s'ha de vigilar.
Hem parlat amb el doctor Pere Godoy, cap del Servei d'Epidemiologia de Lleida, que li agraeixo moltíssim que ens hagi atès en aquesta hora i en aquest dia. Doctor, gràcies per estar amb nosaltres i sobretot pels consells.
Gràcies a vostès per l'interès.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Rigar.
Apa, que obrim aquesta finestra dels records amb el Joan Bellmunt directe cap a la una, que ens porta avui ja a portes de cap de setmana. Cap a on?
I avui parlarem de la fira d'Esterri d'Àneu. O sigui, anem seguint el territori, anem seguint el país, anem fent recorregut. Cal dir que Esterri d'Àneu celebren la tradicional fira que porta el nom de Santa Teresa. Si bé, quan va ser atorgada per Ferran el Catòlic l'any 1503, se celebrava per Sant Bernabé, l'11 de juliol. Però l'any 1690 ja és passar el mes d'octubre, concretament del 8 al 23 d'octubre. Els orígens d'aquesta fira no són altres que la gran concentració de bestiar que es feien abans d'iniciar la transhumància. Actualment, encara que ha canviat molt aquesta fira, continua sent la més important de tot el Pallars Sobirà. Un exemple significatiu de la seva importància el podem trobar en el fet de que ni en el temps de la Guerra Civil va deixar de celebrar-se. Hem acudit a la fira i hem vist baixar de diferents punts ramats de vaques i cavalls que hi acudien. En aquesta davallada també hom i albira una imatge idíl·lica. La pagesa, amb la seva bossa penjada al braç i el sogall a l'altra mà, duen a vendre un bonic cavall negre. Deu anar cavilant si la fira li anirà bé o no gaire, si emplenarà la bossa que porta en una mà amb la venda del que porta l'altra. Els ramaders s'apleguen, llesquen pa, tenen formatge i cansalada per acompanyar, també vi negre. Mengen al recinte firal. És olor de fira, olor d'animals. Compradors amb bruses negres i boina. L'aire s'omple de renills de cavalls i mugit de vaques. Nervis en qui vol vendre. Després el silenci i esperar la fira de l'any vinent. Una fira que encara continua fent-se i que convidem els nostres oïdors a acostar-s'hi, si tenen temps, i veuran com eren les fires d'abans. I la dita d'avui ens diu: de la lluna de gener, l'amor primer. Bueno. O sigui que deu tindre influència la lluna plena amb l'amor.
Escolteu, si esteu al caure, aprofiteu la lluna d'ara del gener.
Vinga.
Gràcies, adéu. Joan. Camí cap a la una. Anem a recordar també que aquest matí s'ha realitzat aquest esmorzar d'any nou que realitzen a la seu del PSC a Lleida i en la que hi ha parlat Òscar Ordeig i també l'actual alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha dit que confia en mantenir la paeria després de les municipals i seguir liderant un projecte progressista per a Lleida. El PSC s'ha fixat com a objectiu millorar els resultats del 2015, la demarcació i tenir vocació de partit majoritari al territori. Busquem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una, ens informem i després parlem de cinema amb la Laura González i a dos quarts de dues, l'Espai Groc, ja saps, amb moltes, moltíssimes propostes.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo está estudiando si el permiso del exconsejero catalán Josep Rull para salir de la cárcel de Lledoners la víspera de Reyes fue irregular. Era expreso preventivo por el proceso independentista y visitó el hospital Sant Joan de Déu, donde su hijo de 6 años recibía atención médica tras tropezar y golpearse la cabeza durante una visita a su padre en la misma cárcel. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Rull salió unas horas de prisión solo con el permiso de la directora del centro penitenciario. Ni lo autorizó el juzgado de Manresa de Guardia, porque no tiene competencia para ello, ni el Tribunal Supremo, de quien depende el preso preventivo, que no recibió ninguna petición. Tuvo conocimiento del permiso con posterioridad y sin ninguna documentación médica sobre el estado del hijo de Rull que justificara la salida. La Sala Penal del Supremo estudiará esta cuestión para determinar si se ha podido cometer algún delito ante esta actuación, según informan fuentes jurídicas. Ante el juez de guardia de Manresa, la Fiscalía informó a favor de la salida del exconsejero catalán para visitar a su hijo en el hospital. El Supremo no ha concedido ningún permiso a ninguno de los 9 presos preventivos.
El Consejo de Ministros aprueba los presupuestos generales para este año. De momento el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar esas cuentas que comienzan el lunes su tramitación parlamentaria. Donde sí hay acuerdo es en Andalucía. Será investido presidente, salvo sorpresa, el próximo día 16, Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder del Partido Popular en esta comunidad autónoma. La presidenta saliente Susana Díaz acaba de avisar, va a ejercer la oposición con vistas a volver a presentarse como candidata.
Desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses, el pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen, pero firman en documentos distintos cómo desalojar al Partido Socialista, pues en el momento que decidan, aquí nos van a coger preparados y listos para volver a ganar en beneficio siempre de Andalucía.
Te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional que podría haber estafado hasta 25 millones de euros a empresas de todo el mundo. Utilizaban la piratería informática y la suplantación de identidad para desviar el dinero. Hay 10 detenidos, Adrián Gil.
Como víctimas se encuentran comunidades autónomas, ayuntamientos o empresas privadas de todo el mundo. Hay 10 detenidos en nuestro país que conformaban una red que utilizaba varios métodos para cometer sus estafas. Uno de ellos es el conocido Man in the Middle. Cristina San Vicente es portavoz de la Policía Nacional.
Utilizaba la modalidad conocida como Man in the Middle, consistente en ataques informáticos dirigidos contra empresas con elevados volúmenes de facturación, a las que interceptaban sus comunicaciones para desviar el dinero de sus transferencias a una cuenta de la organización abierta con documentación falsa.
También utilizaban el fraude del CEO, que se hacía pasar por el jefe para solicitar una operación financiera con destino a una de las cuentas de una organización que podría haber estafado en España un total de 600.000 euros.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El Ministerio de Defensa suspende de funciones al Guardia Civil de la Manada de los Sanfermines. Antonio Manuel Guerrero está condenado a 9 años de prisión por los abusos sexuales a una joven en las fiestas de Pamplona de 2016. El agente estaba incorporado al servicio, pero sin asignación de destino. La suspensión la publica hoy el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Te cuento también que el excomisario de policía Villarejo sigue con su campaña de amenazas. Su abogado ha dicho hoy que Villarejo quiere declarar para destapar la verdad sobre el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras amenaza con tirar de la manta, continúa en la cárcel. Y en Polonia, la policía ha detenido a una directiva de la corporación china de telecomunicaciones Huawei. Está acusada de espionaje.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los deportes, Neymar acapara los titulares deportivos. Luis Munilla.
Marta, todo a raíz de una información del diario El Mundo, según la cual Neymar ha llamado hasta 5 veces al FC Barcelona a través de su padre, suplicando volver, aunque eso sí, se niega a retirar la demanda que tiene interpuesta contra el club en los tribunales. ¿Qué se dice en el Barça de todo esto? Elena Condis.
Bartomeu no cierra la puerta a una posible vuelta de Neymar. Fuentes de la dirección deportiva sostienen que esta operación estaría en manos del presidente. En septiembre ya os contábamos en COPE que el brasileño le había hecho llegar a Bartomeu su arrepentimiento y que incluso llamó llorando a varios directivos porque quería volver. En el Barça tienen constancia de que Neymar tiene una cláusula liberatoria de 170 millones en 2020 y en el vestuario Messi, Suárez y los pesos pesados desean que vuelva y así lo han manifestado públicamente.
El Barça, por cierto, cayó ayer 2-1 ante el Levante en la ida de los octavos de final de la Copa y va a tener que remontar la semana que viene. En el Atlético de Madrid ha vuelto Lucas Hernández a entrenarse hoy con el grupo. Esta noche se abre la jornada 19 de Liga y es la última de la primera vuelta con el partido Rayo Vallecano-Celta a las 9 y debuta España en el Mundial de Balonmano. Es a las 8:30 ante Bahrein.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ara que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240 a les portes del cap de setmana. En els dies, en els moments aquells en els que parlem de cinema, ho fem, com sempre, connectats amb COPE Tarragona i amb la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Com estàs? Com,
bé, una mica geladets avui.
Una mica
avui.
Gelada.
Sí, a Lleida avui... no sé com ho teniu.
Sí, sí.
Bé, fred, no? Bé, sí, bé de fred.
Sí, estem bé, estem bé, estem bé. Jo, vull dir, ara és quan no ens fem grans aquí, no envellim.
Que tu conservats.
No, clar, no diuen que el fred conserva, doncs aquí no envellim.
Sí, sí,
que a l'hora de la veritat no és així, però vaja.
Bueno, la veritat és que avui fins i tot a la costa, no?, hi havia temperatures, no?, zero i algun, sí, en algun punt sota zero, i a Prades hem arribat als 10 sota zero.
Déu-n'hi-do.
Avui, o sigui, Déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs hi ha estrenes de cinema.
Sí.
Has anat al cine?
Aquesta setmana no, confesso.
Bueno.
Confesso que no.
Però tu fas anar això de plataformes de streaming i tal,
sí,
a casa, o no tens,
sí,
temps?
Sí, 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 clar. Sí, però et dic una cosa, la faig servir molt per sèries, no tant per pel·lícules. Ah-ha. Tot i que he vist, no sé si us ho vaig dir, he vist Roma, de Cuarón, que es pot veure a través de Netflix.
Diuen, després li preguntem a la Laura, però diuen que les sèries són el nou cinema del segle XXI.
Sí,
bueno,
sí,
les sèries, sí. Aquestes sèries que cada capítol dura una hora, hora i escaig, que duren 8 o 10 anys.
Partidària de que durin poques temporades i poca estona.
Jo també.
Si no, ja, per això ja me'n vaig al cine.
Jo també. Jo també.
Que ens expliqui la Laura què en pensa, ella.
Molt bé, doncs apa, que fem una pausa i ja parlem de cinema.
Vinga.
Este sábado, el mejor deporte.
¡Viva penalti!
Y el mejor entretenimiento.
Quería nombrar todos los jugadores de Europa del Este que hayan marcado más de un gol al Madrid o al Barça en el mismo partido de los últimos 40 años.
El tiempo de juego.
Yo estoy contento.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Eibar.
Entiendo tu miedo ahí.
Real Betis, Real Madrid.
Tiempo de juego, COPE.
Sí, también. Somos originales.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Presentamos el aspirador sin cable más deseado. Ligero, potente, manejable, con batería de litio de gran duración. Fácil de cargar y de guardar. La mejor tecnología sin cable. Llévatelo gratis. Este sábado la cartilla con la razón.
Ayer se me cae el café en el teclado del ordenador y esta mañana veo que en el Corte Inglés tienen hasta el viernes 18 y para clientes con tarjeta, financiación 0-0. Cero gastos, cero intereses en electrónica, electrodomésticos y hogar. Y de 9 a 12 meses para pagar. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés, que están por todas partes.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs Josep, ara sí, que ja parlem de cinema, jo la Laura no sé si m'està fent deures o hi ha alguna cosa que no li quadre perquè la tinc. Amb un... Saps com es diu aquests fosforitos per subratllar?
Sí, subratlladors.
Però amb el... En català no ho sé dir, en castellà. Con el fren fruncido el ceño.
Sí.
I aquí discutint-se amb uns papers.
Ella mateixa.
Sí, sí, sí. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què està passant?
Res, estava repassant els nominats i guanyadors dels Globus d'Or.
Pensava que estaves fent deures, jo què sé. Dic...
Sí, perquè m'estava debatint, com que heu dit lo de les sèries, dic, m'estava debatint amb mi mateixa si dir els guanyadors de les sèries o no, i he decidit que no.
Ah.
Ja està.
No, centrem-nos en les pel·lícules.
Claro, claro, que ja hi ha molta teca. Jo he anat al cine, a mi no m'ho pregunteu.
Ah, sí?
I què has vist?
Buah, vaig veure Spider-Man, el meu univers. I m'ho vaig passar superbé, la recomano molt.
Hi ha una pel·li de Spider-Man al cine, ara, nova?
Sí, 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 d'animació.
Ah.
I la veritat és que ha sigut... Bueno, ha sigut el
sí,
toque que
la
necessitava...
La revelació de Nadal.
No, però el toque que necessitava la Disney per dir, ei, no només vosaltres sabeu
és
fer pel·lícules de superherois. No, és de Sony.
Ah.
És de Sony perquè els drets de Spider-Man els té Sony, però la Disney té els drets de la Marvel.
Mare
bueno,
Déu.
Una qüestió de drets i pagaments i rotllo el que vam tenir aquí fa uns anys és el G-Cable i Mediaset i no sé quines drets d'emissions i
sí,
coses.
Sí, sí, sí.
Pues amb els superherois passa el mateix. I la veritat és que m'ho he passat superbé, és una pel·lícula que la recomano molt. Si el Capità Harlock era un salt en l'animació a nivell tècnic, aquesta és un salt en l'animació a nivell creatiu.
Ah,
Spider-Man el nou univers.
Que jo crec que hauria de ser sempre el més important. Això.
No sempre. No sé, a veure, l'animació, la part tècnica té molt pes.
Creativitat, sí. Dic.
Sí, no, és molt creativa i és innovadora a nivell creatiu. Hi havia escenes que semblaven reals, de la ciutat, sobretot. Després, les cares, la gesticulació, els personatges, molt bé. Hi havia fondos, que era totalment còmic, de còmic dels còmics. Bueno, molt bé, molt ben quadrada tot. La música, que és així, rotllo rap i tal, perquè no és gens del meu rotllo, pues la vaig trobar superintegrada dintre de la narració. Tot bastant molt bé.
Bueno, de fet, s'han dut Globus d'Or, no?
Sí, Globus d'Or, la millor pel·lícula d'animació.
Parlant de Globus d'Or.
Bueno, pues les coses més remarcables va ser que va ser una gala avorrida. Avorrida,
bueno,
avorrida.
Això ja, normalment ja ve sent així,
home,
no?
No, sempre hi ha alguna coseta, no? Però és que hasta la Lady Gaga anava avorrida, per favor.
És veritat.
Saps?
És veritat.
O sigui, bueno, li van donar almenys un premi a la millor cançó, que, bueno, no està mal. Després, bueno, vam tenir el discurs de la Glenn Close, que jo no sé si li donaria el Globus d'Or per la interpretació de la Buena Esposa o pel drama que va muntar fent el speech, perquè, mare meva, o sigui... bueno, va parlar sobre això, sobre el trencar el paper de la dona com a forma tradicional.
Però això no ho va fer l'any passat o fa dos anys o amb uns premis també a la Madonna i... Sí, sí, ho va fer, no sé, no, crec que no era els Globus d'Or, evidentment, eren o els Grammys o amb algun altre premi.
A veure, jo crec que la nomeno a la Glenn Close perquè realment me va emocionar, saps, aquell
speech. Que sí, però vull dir que no és novedós, això.
Quan d'interpretació hi havia o quan de real hi havia, saps, vull dir... No sé. Després, bueno, repassem una mica els guanyadors.
Però a veure, qui va guanyar, això?
Mira, de millor pel·lícula de drama, la de Bohemian Rhapsody, que també se'l va emportar l'actor, el Rami Malek, que feia de Freddie Mercury. I li va agrair, doncs, a la gent de Queen, doncs, òbviament. Després, la millor pel·lícula comèdia o musical va ser per Green Book, una pel·lícula de la que no havia sentit a parlar, però m'he estat informant i es veu que és superxula. Anys 60, un cantant tocador de piano, o sigui, pianista de jazz, de color, contracta els serveis d'un xòfer blanc i se'n van a fer una gira pels Estats Units en pleno auge dels conflictes racials.
Però esta no s'ha estrenat aquí, no?
No, encara no. No, Green Book, es diu, l'anirem a veure quan surti. La millor actriu Glenn Close, per La Buena Esposa, millor...
No diguis coses que no pots complir, l'anirem a veure.
Sí, jo sí, ja m'he compromès amb persones per anar-la a veure, imagina't. Després vam tenir també la millor actriu de comèdia musical que va ser per a l'Olivia Colman, de la pel·lícula La Favorita, del Yorgos Lanthimos, que surt la setmana que ve, us ho recordaré. Millor actor de comèdia musical, Christian Bale, que en el seu discurs... pues va fer, va dir que gràcies a Satanàs per haver-li donat poders per fer aquest paper.
Tinc curiositat, per aquesta pel·lícula.
Pues mira, avui
Bale
la podrà satisfer perquè s'estrena avui, ara us l'explicaré. Pues no sé què més explicar-vos. La de Roma va guanyar dos premis, tenia tres nominacions, una va ser pel director, per l'Alfonso Cuarón.
Però aquesta la van a veure la Mònica.
Sí, l'ha vist a Netflix. Sí.
L'he vist a Netflix, però bàsicament perquè que només es pot veure tres cinemes a tota Espanya.
Sí, correcte.
Que no ho tenien fàcil.
Però estàs d'acord amb els premis que li han donat?
No.
Doncs també es van portar la de millor pel·lícula estrangera, perquè és de Mèxic, la pel·lícula. Jo encara no l'he vist, però en tinc ganes, la veritat.
A veure,
Netflix.
Tècnicament és una meravella, eh? És la meva humil opinió, que jo no en sé, eh, d'això, com a espectadora així rasa, eh, diguéssim. Tècnicament és meravellosa, estèticament és preciosa. Ara, si tens una peixera també i dues hores, doncs...
És que m'agraden les pel·lis lentes, així...
Ui, doncs t'encantarà. Fantàstica, llavors.
Doncs a mi no m'agraden gens. Jo estic amb la Mònica. No.
Trepidant no seria la paraula per definir-la.
Clar, però com les pel·lis sueques, saps aquella quietud...
Doncs vés-hi. Sí.
Doncs, i pel que fa a la música, doncs la van portar el Justin Hurwitz, el primer home, First Man, en la pel·lícula aquella de Ryan Gosling, que es va agradar tant.
També trepidant Ryan Gosling en aquella pel·lícula.
Sí. I la de Star is Born se va portar la cançó de Shallow. I si us sembla bé, comencem amb les estrenes que tenim avui.
La selecció musical és de la Laura sempre, eh?
Sí.
Què és això?
És Jimi Hendrix, i tenia ganes de ficar-lo. Em penso que serà amb alguna pel·lícula de Steven Seagal o alguna cosa.
Tenia ganes de ficar-lo, no ve gaire tema, però em venia de gust.
Bueno, ve a tema perquè... a veure, com diria... Il·lustra una època en concret de la que vaig a parlar.
Jo només et dic que et queden 10 minuts per fer totes les estrenes.
Va, només són 8 estrenes, tu tranquil. Vai, ràpid. Mira, tindrem Vice, El vicio del poder, que és aquesta que deia mala del Christian Bale. És un drama biogràfic sobre un dels polítics nord-americans dels anys 60, el Dick Cheney, que va ser vicepresident dels Estats Units durant el mandat de George Bush pare. El Cheney era un buròcrata tímid de Washington que, arrel de les seves capacitats i la seva intel·ligència, va acabar sent l'home més poderós del món durant aquella època i, bueno, això va tenir unes conseqüències que encara es perceben avui en dia, tant al seu país com a la resta del món. El Christian Bale, com us deia, pues, interpreta el Cheney, Dick Cheney, i el Sam Rockwell, que és l'anterior guanyador de l'Oscar al millor actor de repartiment, fa de Bush pare. Té molt bona crítica, té molts premis i, bueno, pues, això, jo l'aniré a veure. I, bueno, ja per remoure una mica consciències i memòries, us presento una altra pel·lícula, aquesta ve del Vietnam, saps? Així fa el contrast perquè la gent pues, vagi lligant caps. La tercera esposa, es diu, i és un film així delicadet, amb plans molt subtils i terriblement bonics, la veritat. Està situada al segle XIX i ens explica la història d'una nena de 14 anys que és entregada a un home ric, terratinent, que viu en una zona rural del Vietnam. Així la nena, que no sap molt bé encara com funciona el món, és casada amb aquest senyor, convertint-se en la seva tercera esposa. I bé, la tradició marca que la senyora de la casa serà aquella que li doni un fill mascle al amo de les propietats. Conceptes com la maternitat, el sexe, la sororitat, la feminitat es donaran cita en una hora i mitja de metratge amb una fotografia molt acurada i un llenguatge gairebé silenciós, no? Basat una mica en gestos, en creences i en mitologies vàries.
I aquesta?
Això és música de Dràcula.
Ah, no té gaire pinta de Dràcula.
Ja, és la més diferent de tota la banda sonora. Ah. És quan fan la festa a casa de la Lucy. No sé si us situeu, més o menys. Bé, ens arriba una pel·lícula de Suècia, així, con el frío sueco.
Vale, molt adient.
Sí. Es diu Border i és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Lindqvist. No sé com se pronuncia aquest nom. És enigmàtica des del principi i ens mostra a un personatge que es diu Tina, que és un agent de fronteres que treballa en un aeroport i és reconeguda per la seva eficiència i el seu olfacte extraordinari. El seu aspecte físic és un tan estrany, no? És entre humana i animal i dona la impressió de poder sentir fins i tot l'olor a culpabilitat en els individus. Llavors apareix en Bore, que és un home que sembla sospitós d'alguna cosa que la Tina encara no sap esbrinar què és, no? I, bueno, i és que en Bore és bastant similar a la Tina en l'aspecte físic i fet que la farà sentir-se com identificada i adonar-se de que hi ha més persones especials, entre cometes, no em veieu, però estic fent les cometes amb els dits, com ella i que potser pues, han vingut al món a algo més que treballar per als humans, com a gent aduanera, en el cas de la Tina. És una pel·lícula rareta, estilo Sitges... jo l'aniré a veure perquè és del meu rotllo total.
Vamos.
Sí, sueques.
Sí, jo no l'aniré a veure.
No, però per tu n'hi ha una, també. No pateixis.
Ah, també n'hi ha, vale.
Sí, home, sí. Aquesta cartellera d'avui, pues bé, variadeta. Tindrem Atardecer, que és una pel·li húngara. I és de la mà del guanyador de l'Oscar, la millor pel·lícula estrangera del 2015, Hijo de Saúl, no sé si l'heu vist aquesta pel·lícula, que va ser la òpera prima del Laszlo Nemes, no? Aquest director, que ara ens arriba amb Atardecer, no? Que és un film situat a Budapest al 1913. Després de passar la seva infància en un orfenat, la Iris Slater arriba a la capital d'Hongria amb 20 anys i, bueno, i l'esperança de treballar a l'antiga barreteria de la seva família, on els seus pares biològics doncs venien barrets. Però l'Òscar, el nou propietari, la rebutja. Així que s'haurà d'enfrontar al seu passat descobrint que té un germà de qui mai va saber res i que, bueno, que aquest germà es manté amagat per algun motiu. La seva missió serà trobar-lo i d'aquesta manera descobrirà secrets obscurs mentre el seu país es prepara pel caos de la guerra que està a punt de començar. Sembla interessant, la pel·lícula.
Hem de fer allò de la càmera, Mònica, perquè...
Ai, sisplau.
No, perquè és que, clar, la Laura em munta uns shows aquí cada vegada que canvio de música que no veguis. S'aixeca, balla, m'aixeca braços.
Soc balladora, diu.
Qui és aquest?
Això és Louis Armstrong, una cançó que va fer per Disney, Family Band.
Ah.
Aquí no ho vam arribar a veure, però als Estats Units hi havia com una sèrie, com el que fan al Super 3, que agafen una família i fan com gags i escenes, no? Doncs això també ho feien els United. Bé, segueixo.
10 feet off the ground,
sí. Yeah. Doncs bé, El gran banyo, pel·lícula francesa per al Ricard. És una comèdia que ens mostra com un peculiar grup d'homes en plena crisi dels 40 decideixen muntar el primer equip nacional de natació sincronitzada masculí. Ah. Si no tens cap hobby i t'agrada estar a l'aigua, doncs fes un equip de natació sincronitzada masculí.
I a més estic en plena crisi dels 40, també.
Per això te l'he recomanat.
Vaig veure el tràiler la darrera vegada que vaig anar al cine i em va semblar interessant, la proposta.
Veus?
També et dic que em va recordar molt a Full Monty.
Sí, però...
Bueno, però a mi Full Monty m'agrada molt.
Doncs és la teva pel·lícula, té raó la Laura.
Veus?
Doncs bé, desafiant els estereotips i ignorant la incomprensió de la societat que els envolta, doncs es submergeixen en una insòlita aventura que els postrarà enfront de les dificultats i les crítiques, no? I, bueno, i treurà el millor dels mateixos gràcies a la il·lusió que hi fiquen en aquest projecte i el treball en equip.
Vinga, va, me l'apunto, vale? M'agrada.
Vinga, pel·lícules d'animació tindrem aquesta setmana també. Astèrix, El secreto de la poción mágica, no? És un film d'animació en 3D sobre els reconegudíssims personatges de l'Uderzo i el Goscinny. I és que en aquest cas, després de sofrir una caiguda recollint plantetes, el druida Panoràmics decideix que ha arribat l'hora d'assegurar el futur del poble gal. No? I llavors, bueno, pues, acompanyat del binomi Astèrix Obèlix i el fidel Idèfix, doncs emprenen la recerca d'un altre druida mil·lenari amb molts talents que els hi haurà de transmetre el secret de la pòssima màgica aquesta, no? Uh-huh. És la seqüela del film del 2014, Astèrix i la residència de los dioses.
Sí.
Films d'animació d'Astèrix, jo no sé. A més de persones no em van acabar de fer el pes.
A més d'animació m'agraden molt.
Tinc molt bons records de quan era petita de les 12 preves d'Astèrix, d'aquests Astèrix i Cleopatra, eren divertides.
No, la residència dels deus és molt bona. Eh?
Sí, doncs mira, la veuré. La busco i la millor.
Sí.
Després tindrem documentals. Mira, tindrem Todos los caminos, que és un documental protagonitzat pel Dani Rovira, que busca donar visibilitat a la malaltia estranya anomenada síndrome de Rett. Així, el Dani Rovira, acompanyat durant un recorregut de 1.500 quilòmetres des de Barcelona fins al Vaticà, pues, anirà acompanyat del Paco, que és el pare de la Marina, que és una nena que pateix aquesta malaltia, del Germán, que és un bomber, i del Martín, que és un entrenador per personal, i bueno, en una travessia ciclista que els portarà fins davant del Papa, no? I que surt també al documental, no? I bueno, mostrarà com un equip de persones trobaran amistat enfront les adversitats i les dificultats del viatge en un trajecte que fa com un símil de la vida, no?
O sigui, però a veure, això és una pel·lícula? O sigui,
és
tu
un
ho has
documental.
Presentat com un documental, però
sí.
És un documental de ficció basat en fets reals?
No, basat en fets reals. És Dani Rovira com a actor que vol fer, vol fer aquest documental. Bueno, de fet, el documental és de la Paola, no me'n recordo del nom.
Però ell no ha agafat la bicicleta i ha anat de punta a punta.
I tant,
Ah, sí?
Sí. Fins al Vaticà. És interessant, pot ser interessant. I després tindrem també un documental que estrenaran el 14 de gener que es diu Los nenúfares de Monet, que és un documental italià, que se veu que últimament els documentals sobre moda sobre l'art estan molt de moda, no? I bueno, sí. Aquest concretament va sobre la pintura de Monet i bueno, ofereix un viatge a través de les seves obres i obsessions personals del geni de l'impressionisme, no? Des de la seva ciutat natal, Giverny, a França, passa pel Museu d'Orsay, el Museu d'Orangerie, el Marmot i, bueno, descobreix una mica la figura de Claude Monet al llarg dels santuaris de la seva obra, no? Es veu que va patir una depressió i que, bueno, que el va apartar de la pintura per finalment ressorgir dedicant-se en cos i ànima als motius decoratius. Sembla una figura interessant, aquest Monet. A mi les pintures no m'agraden, però... ell sembla interessant.
La gràcia d'aquests documentals és que a vegades et presenten de manera atractiva la vida d'una persona.
Sí,
doncs jo et dic una cosa, i ara això quedarà molt, molt snob i molt així de rara, però jo crec que vaig tenir un principi de síndrome de Stendhal amb un quadre de Monet. Ah. Us ho prometo.
Un
síndrome de Stendhal.
Quin síndrome de Stendhal
és quan tens com un mareig fins i tot, no?, davant una obra d'art o per la bellesa, diguéssim. A veure, no em vaig marejar, tampoc no sóc, però sí que em va impactar, que em vaig quedar un moment allà una mica enganxada,
I saps quin era?
L'estanque de Monet.
Los nenúfares.
L'estanque. L'estanque, sí, que és un quadre espectacularment gran i així, me'l vaig trobar així com de cop i, escolta...
Pues mira. Si t'apeteix i te la fiquen a la Rambla de l'Art, pues pots anar a veure.
Doncs no et dic que no.
On estaves?
Al Prado, a Madrid.
Ah. Mm-hmm. No, t'ho dic perquè aquestes coses, una cosa és veure una reproducció en una pantalla i tal, i l'altra posar-te davant.
No, clar, és l'original. Sí, és diferent.
Molt bé. Molt bé, doncs alguna... Ja està, ja estem.
Sí, ja estem, hi ha poques estrenes, però varietat.
Tenim temps per la banda sonora, llavors, no?
Ai, sigueu benevolents, que avui no tinc bon dia.
Ai, jo crec que és fàcil, però, bueno, a veure. Vinga, us la poso. Silenci. Res, de moment.
Home, sí, me ve l'Antonio Bandera.
Sona moltíssim, però no sabria.
Si tienes ganas de nada.
La luz, no?
Piensa en...
Sí, senyor.
Me ve Antonio Bandera.
A mi em ve un anunci.
Tacones lejanos...
Sí, senyora. Tacones lejanos.
Però que ho ha dit... S'ha tirat
a la piscina, a l'estanque. S'ha tirat a l'estanque, Monet. Sí. Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar. Sí. Any 1991, la banda sonora la posava Luz Casal, evidentment.
Portada vermella, tacó negre.
Sí, senyora.
Potser, amb la punta del tacó que fos una pistola, o això m'ho he imaginat jo.
Sí.
Ah, és així?
De fet, aquesta és una de les peces de Luz Casal per la banda sonora. Una altra memorable és la que interpretava, en aquest cas, Miguel Bosé, vestit de dona, cantant també una cançó de Luz Casal.
Mm. Doncs sí. Tinc flaixos de records d'allò fuà.
Per què, direu? Per què? Per què? No les trio a l'atzar. És una mica enrevesat el perquè d'avui, però com que tenim temps a sobre, doncs us l'explico. Avui, 11 de gener de l'any 2013, ens va deixar Anna Lizaran, una grandíssima actriu catalana. Ha fet cine, ha fet tele, molt teatre. A teatre ho ha fet tot. A tele molta gent la recordarà per Estació d'Enllaç, per exemple, no? Pedralbes Centre. I al cine, La plaça del Diamant, pel·lícules d'Aventura Pons com actrius o el perquè tot plegat. I també tenia un paper a Tacones Lejanos, la Margarita de Tacones Lejanos.
Ara l'estic veient. És que pel nom no em sonava. Sí, qui és, sí. L'Anna Lizaran.
Doncs aquest era el perquè, ja ho dic. És enrevessat, però dic, mira, quina excusa per recordar Anna Lizaran, que era fantàstica, doncs aquesta.
Que ens va deixar molt d'hora,
Molt jove, sí, als 68 anys.
Sí.
Doncs res, Tacones Lejanos, escolta, si no la podeu revisar. Si
no... No
tu l'has vist, Ricard, no?
No l'he vist.
Tu no ets molt albodovaria,
tu. Jo sí, jo l'he vist.
No, dic, si tu que em coneixes, si me la recomanes o no.
No, te'n recomanaria alguna altra, de Almodóvar entre tinieblas o Pepi Lucibón. Aquestes són més del teu rotllo, així més.
Ben. Més divertides, no?
Sí.
Tacones Lejanos,
sí.
Potser massa dramàtica.
D'Almodóvar, jo conscientment crec que no n'he vist cap, conscientment.
No?
Potser sí que n'he vist alguna d'aquestes que fan per la tele, però... Conscientment no, i tampoc no... Vaja...
Mira, Los amantes pasajeros també te recomanaria, que és així més moderneta.
Bueno, el tràiler l'he vist 40.000 vegades, però la pel·lícula la vaig començar a veure i em vaig quedar enganxat els 10 minuts.
Potser amb el tràiler en tens prou, potser.
Jo crec que una de les més divertides continua sent Mujeres al borde d'un atac de nervios.
Ai, sí, Carmen Maura, per favor.
Fantàstiques.
Vinga, ja em poso 10.
Aquesta apunta-la.
Sí. Molt bé. Laura González, què vas a veure aquest cap de setmana?
Pues jo aniré a veure Border i Vice, si puc, si tinc temps.
La de Vice, jo he vist el tràiler bastantes vegades i em sembla molt interessant.
Està irreconeixible, el Christian Bale.
No, però
la
temàtica és maca, també està bé. Bon cap de setmana, Laura.
Bona setmana.
Gràcies.
Doncs apa, Mònica, jo aquesta del poder i això, jo...
Sí?
Si puc, l'aniré a veure.
Vinga, doncs ja ens ho expliquem la setmana vinent, que passeu molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Cuando quieras.
Para nada, para nada me sirve.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aule. La millor roba de dona a un 50% de descompte. Punt 15 euros. Pantalons, faldilles i camises a 22 euros. Jaquetes esportives a 42 euros. Jaquetes, abrics i parques a 47 euros. Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aule. La Serre Aule. Doctor Fleming 11, Lleida. La Serre Aule. Rebaixes al 50%.
Ara sí, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda, com sempre buscant la resta de propostes del món dels espectacles, teatre, música, conferències, exposicions, en fi, moltes coses, com sempre, a l'Espai Groc, i ben acompanyats amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Mira, una mica refredada. Em van agafar les oles de 6 metres l'altre dia i no em trec el refredat de sobre.
Bueno, sí, sí, la veritat és que no m'agrada fer aquesta paraula, però s'ha fet viral. Suposo que aquí a Lleida, o per la gent de Lleida, però sí que és veritat que a la Sexta van dir que havia...
I les fotos són espectaculars.
Sí, sí. Home, jo... Tenint en compte que vinc a Cap Pont, però potser ho canviaria, que tota la zona del riu i cap a Cap Pont fos mar i la platgeta davant de l'Ajuntament. Potser ens ho hauríem de plantejar, Però sí que és veritat, mira, va bastant interessant això. També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
I també des del Teatre de l'Escorxador, el Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal?
Hola, bon dia.
És el primer dia que coincidim tots d'aquest 2019.
Sí,
d'aquest 2019, sí, Què tal els Reis, per cert?
Pues molt bé.
Molt bé. Bueno, ho dic perquè sempre hi ha alguna casa que dius, ui, aquí haurem de pegar estirada d'orelles amb algú.
Nosaltres ens portem molt bé.
A casa nostra no.
Bueno. A casa nostra no? No ha portat res o no hi ha estirada d'orelles?
No hi ha estirada d'orelles, mai.
Però ara ja em poso el nom de manen, Els regals són així originals, els que us han deixat, o tèxtils? Jo és que
jo
t'ho dic perquè jo vaig notar un canvi. A partir de certa edat van començar a portar molts mitjons, roba interior, samarretes i aquestes coses. Sí que són útils, però...
A mi m'ha arribat una Alexa.
Ah, sí?
Mira, a mi també.
És una Alexa.
També? Aneu parlant per casa amb els aparells?
Aneu parlant per casa, sí.
Què és una Alexa?
És un assistent personal.
Ah.
És igual que el Siri d'Apple sí, o el Google Assistant, doncs és el d'Amazon.
Estàs a la dutxa i li dius, Alexa, posa'm això. Sí. Posa'm la copa.
Escolta, i et fa cas?
Sí.
I tant.
Et fa cas?
I tant, i tant.
En català li dius?
No, en castellà.
No.
Ara estan pendents d'això. Està arribant...
Bueno, ha costat molt que arribi el castellà.
L'aplicació és beta encara.
Sí. De totes maneres...
Funciona. I li pots fer engegar llums i apagar llums. A casa meva hi ha de tot.
Sí, si et poses les llums automatitzades...
Però les llums les tindré informatitzades, si no, clar. No deuen anar
tot.
Mare meva.
Però escolta, qui era aquí? Ara no recordo que m'havia de dir informació d'aspiradors d'aquests autònoms per casa i que fregaven. Antònia,
tu m'ho havies de dir. Ah, sí, jo t'ho vaig comentar, sí, m'havien dit que funcionaven molt bé.
Doncs després m'ho has de dir,
Perquè molt bé aquesta tortura cultural,
Sí, t'ho dic perquè jo tinc un aspirador d'aquests i va molt bé, però ara ja em van dir, amb el que em va costar entrar-lo a casa, ara ja des de casa m'han dit, escolta, m'han comentat que n'hi ha uns que freguen.
Sí.
I dic, jo crec que no van bé. L'Antònia et va dir que tenia un contacte que no sé què.
Un nebot meu em va dir que li funcionava molt bé.
Bueno, però després em dius la marca i això i ja m'ho miro. En fi, vale, Alexa, si tal. Jo m'esbarallo a vegades amb el Siri, perquè no m'entén bé, li dic una cosa, em contesta una altra, i si depèn del que li contestes, te diu, tranquilo, no fa falta levantar la voz.
L'Alexa, el que té és que és molt irònica. Bueno. Si li contestes així, d'això té unes respostes iròniques. La meva filla tenen converses molt llargues.
Ah, però els nens entra ràpid, això, s'acostumen ràpid a parlar.
Pots fer classes d'anglès, pots anar tenint conversa amb anglès.
Pots jugar... Té un joc com un trivial. Jo m'he posat un com li diuen, una...
No, preguntes i respostes, sí.
Una eina, no sé com...
Una aplicació.
No, és ben bé un aplicatiu. Un skill. Alexa són skills.
Una habilitat.
I pots fer un joc com un trivial de preguntes. Ja no. Et va dient, ¿quién es el jugador más joven? Vale, pues tú serás el jugador A. I llavors pots anar fent...
Jugador A. ¿Quién marcó el último gol el año pasado?
Sí, 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 fa això. Fa això.
Bueno, hem començat bé, la tertúlia de cultura. Bé,
una bona introducció.
Bueno, però segur que algú que ens escolta també li ha caigut un assistent personal aquest Nadal i també té aquestes converses per casa. Escolta, estem escoltant Els colors del mar. Sí. Qui he de parlar de les quatre?
Amb mi.
Amb la Puri, vale. No, és que ho tenia aquí, ara no sabíem qui havia de parlar. Auditori Municipal Enric Granados, vosaltres feu ara el descans post-Nadal.
Post-Nadal, sí.
I aquest cap de setmana no hi ha res.
Nosaltres comencem la programació la setmana que ve i el que està sonant és un concert que fem amb el Cor Veus, que és el Cor Amics de la Unió, amb la Gemma Humet, que és la que sentíem ara cantant, i fan una producció molt maca sobre la Mediterrània, sobre el mar Mediterrani, com a espai que ens ha donat la vida a tot aquest territori, sí. No? I sobre els immigrants, una mica tots els... Toquen en diferents cançons tots els àmbits de la Mediterrània. Mm-hmm.
Això serà no aquest cap de setmana...
No, serà l'altre cap de setmana, el dia 20 de gener, que és el diumenge a les 7 de la tarda.
I un munt de gent a l'escenari, eh?
Sí, 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 sí. I a més, jo penso que és un espectacle no infantil, però sí molt familiar. És molt adient poder precisament anar-hi amb els fills, amb els nens, perquè la temàtica suporta, i el cor és un cor d'adolescents, també. Mm-hmm. És un dels millors cors de Catalunya, i la música està escrita per l'Eduard Iniesta, que és un músic extraordinari, i que ja ara sentíeu el perfil de la música, no? Que és una música amb uns aires molt mediterranis, molt frescos, molt també del nord d'Àfrica, va tocant diferents àmbits, no? I jo penso que és molt bonic.
Tot això ho escoltarem i ho veurem i ho viurem, sí, a l'escenari de l'Auditori el proper dia 20.
Sí, sí.
Sempre que dius Mediterrani, sempre que algú diu Mediterrani i la vida que ens aporta, sempre penso en la Maribel i el Caixa Fòrum. Sempre, és curiosa.
O sigui, van fer, que bé, quin goig he sentit.
Una d'aquestes exposicions que teniu de semestrals o de 5 mesos, sí, que va ser la del Mediterrani, em va deixar marcadíssima aquella. Vaig aprendre moltíssim del mal Mediterrani.
I doncs ho celebro.
Ja, ho dic perquè aquestes exposicions sempre hi acabes traient alguna cosa de profit, eh? Molt bé, doncs això ho tindrem sobre l'escenari, però...
Aquesta setmana tenim una feina, els lleidatans.
Això anava a dir.
I és anar a mirar la programació de tant de la temporada, o sigui, de tota la temporada, tant de teatre com de música, i a més nosaltres oferim abonaments, que hem fet una tria dels espectacles més importants i llavors els oferim a uns preus especials.
Clar, no? Això anava a dir, estem a principi d'any i ara és el moment.
Sí, sí, Puri, sí, con las rebajas.
Bueno, no, però és una manera de home, no diré d'obligar-te, però és una manera d'oblidar-te ja de... Ai, he de comprar les entrades durant l'any. No, mira, ja ho tens ara.
I és una manera de comprar el que habitualment no compraries. Ostres, aquest no sé si ja aniria això, doncs així...
Clar, sí. Però amb un abonament val la pena. Clar.
Sí. Sí, nosaltres a l'Auditori, després la Marta ja comentarà altres coses, però a l'Auditori el que tenim és dos abonaments especials. Un és el de l'Orquestra Julià Carbonell, que per 18 euros hi tenim 3 concerts. Per tant, qui no pot anar als espectacles no és una qüestió econòmica. en què ells toquen diferents àmbits. Un és música i cinema, l'altre és l'orquestra amb Clarinet Players, que és un quartet de clarinets que faran de solistes, i l'altre una gran producció que és amb la Júlia Carbonell, que ens ofereix la novena de Shostakovich. Per tant, són diferents àmbits, diferents espectacles, molt, molt diferents de contingut, però precisament aquesta és la gràcia, no? Per poder anar entrant a diferents tipus de música, sempre orquestal. I després tenim un abonament de grans concerts, on oferim quatre concerts. Aquests quatre concerts són 75 euros, però són grans orquestres, amb grans solistes. Tenim l'Orquestra Càmera Musicae, que és una orquestra de Tarragona que ara està a la Cresta de la Ola, que estan actuant, tenen temporada al Palau de la Música. Ens oferiran un concert extraordinari, que és el concert per a violí de Sibelius, amb una gran violinista, l'Esther Yu, japonesa, vull dir que el nom no ens ho sembla, mm-hmm, però és així, ells se transformen els noms a vegades, no?, aquests músics. I l'altre concert serà amb l'Ainhoa Arteta de solista. I per altra banda tenim dos concerts de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ens oferiran, per una banda, el guanyador del Ricard Vinyes, el concert de Rachmaninoff, uh-huh, i per l'altra banda el Requiem de Fauré ja als voltants de Setmana Santa.
Molt bé.
Després tindrem... Se pot cadascú fer també...
Això anava a dir, sé que n'hi ha un que el pots fer tu.
Sí.
Vull triar 5 o 3. O...
Sí, llavors venen allà a l'auditori i això ja ho acorden directament amb la Prudent, que ella els aconsella i els recomana, i llavors els hi fem a la casa.
Jo, al final, a l'auditori hi ha la directora, hi ha l'Anna, que també ve aquí, hi ha la gent de manteniment i tot això, però jo crec que qui mana és la Prudent.
Sí, sí, està claríssim.
Tu fixa't, al final t'hi diuen, escolta, però quin espectacle... Parla amb la Prudent t'organitza, eh?
Bé, això és només els abonaments, després hi ha espectacles de tot perfil, des de la Maite Martín, tindrem també un espectacle de Mecano molt vinculat, sí, amb aquesta, sí, casa, que ja està venint gent, vull dir que suposo que això ja s'està sentint.
Bueno, perquè té el ganxo, Mecano, sí, la veritat és que crec que no tornaran mai, eh? Però si tornessin, omplirien tranquil·lament, eh?
Sí, i res, sí, concerts de cambra, concerts de jazz acústic, tenim concerts també del cicle de piano Ricard Vinyes. Per tant, el que recomano és sobretot de que, perquè seria molt llarg explicar-los tots.
No, s'hi ha d'anar i preguntar.
Sí, i mirar, informar-se també a la pàgina web, on hi ha una mica d'explicació de tots els espectacles, mm-hmm, que tenim.
Molt bé. Hem canviat de... Bueno, seguim parlant de música, però canviem d'equipament, perquè marxem de l'auditori cap al Caixa Fòrum, on la Maribel, doncs, ens parlarà ara de diferents activitats, unes quantes relacionades amb la música, Maribel?
Sí, sí. Així és, canviem d'escenari i anem a l'escenari, doncs, del Caixa Fòrum. I dimarts que ve, dimarts dia 15 de gener, a les 7 del vespre, iniciem, doncs, un cicle, un nou cicle, que porta per títol Audicions Íntimes i que en aquesta ocasió estrena, doncs, aquest cicle, la formació, doncs, Que Viar Ensemble. Quina activitat estrenem, doncs, aquest dimarts, doncs, al Caixa Fòrum? Un concert? No, és més que un concert. Una conferència? No, és més que una conferència. És una activitat que és conduïda, doncs, pel crític musical i periodista Javier Chavarría, que durant aquests tres dimarts del mes de gener convidarà, doncs, amb una formació musical per establir, doncs, o entablar, doncs, un diàleg entre els propis músics i el públic assistent, no? Amb l'objectiu, doncs, de, a mesura que van interpretant, doncs, diverses obres, ens vagin explicant, doncs, les seves peculiaritats i les seves sensacions a l'hora, doncs, d'abordar, doncs, la peça musical. I bé, com us deia, doncs, estrenem, doncs, aquesta nova edició de les Audicions Íntimes, doncs, amb la intervenció del quartet de saxos Que Viar Ensemble.
La Puri us coneix,
Sí, aquí està sonant una obra molt contemporània, però també fan altres tipus de música.
Registres.
Sí, 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 sí. O sigui, aquí ara, per casualitat, el que està sonant és una cosa que pot tirar enrere, però la qualitat acústica d'aquesta formació és extraordinària. Uh-huh. I la veritat és que la gent s'hi enganxa quan està al concert.
Molt bé. van estar tu els coneixes,
Sí, podria? Van estar aquí a l'auditori l'any passat.
Doncs a l'auditori els vau poder veure, i si els voleu conèixer, doncs el Caixa Forum. A més, aquestes activitats, de veritat, que al principi costa de trencar el gel, però després té la seva gràcia, Seure, tipus, de parlar amb un artista, amb un escriptor... principi costa, repeteixo, però després veus que, escolta, que té els seus mals de caps igual que qualsevol altra persona i et deixa fer preguntes i pots conèixer, no?, el dia a dia de la creació, que a vegades ens pensem que això és així, ja surt una cançó sola, no.
I ser partícep, doncs, d'una forma activa, doncs, de l'activitat, en definitiva.
Sí. Molt bé, això serà cada dimarts d'aquest mes de gener, començant aquest proper dia 15. A la meitat de la setmana, el dimecres, segueixen els matinals de cinema.
Els matinals de cinema, la segona pel·lícula d'aquesta edició dels mesos, doncs, de gener i febrer. I tenim, doncs, El hilo invisible, doncs, un drama, doncs, romàntic. I bé, doncs, a mi sí que m'agradaria destacar que comptarem, doncs, amb la presència, doncs, de Marcelí Borrell, que ens presentarà, doncs, la sessió i, d'alguna manera, doncs, a l'acabar, doncs, dinamitzarà, doncs, el col·loqui, doncs, pertinent.
I dijous, no sé si tens lloc ja dijous, perquè la veritat és que quan una persona s'ha dit a la televisió ajuda molt, dijous a les 7 de la tarda inaugureu un cicle que també comença ara i que serà mensual, Universos Literaris, amb un convidat, doncs, jo crec que vaja, conegudíssim.
Sí, sí, molt mediàtic. Sí. En Boris Izaguirre.
El Boris.
Sí, sí, Boris. El Boris. Estrenem, doncs, aquest cicle...
Bueno, perdona, de certa edat cap avall potser no ho saben, és a dir, no sé jo si la gent de 20 anys cap avall... Boris Izaguirre, clar, ho dic perquè Boris Izaguirre va estar sortint a la televisió, però ja fa anys,
El
programa nocturn del Cròniques Marcianes
aquest. Va ser, doncs, realment, ara ho comentàvem, no?, abans d'iniciar, doncs, aquest programa, va ser, doncs, el programa que el va llançar, doncs, a la fama. Però bé, a mi m'agradaria, doncs, destacar també, doncs, que Boris Izaguirre, doncs, és autor, té una dotzena, doncs, de llibres. A més, doncs, d'alguna manera ha treballat molt en el camp, doncs, del periodisme i també, doncs, de la literatura, com comentava, no? Ell va escriure, doncs, l'any 2007 el llibre, doncs, Villa Diamantina, que va ser premi finalista, doncs, el Premi Planeta. I bé, doncs, per què el tenim, doncs, al Caixa Fòrum? Doncs perquè estrenem, doncs, un cicle que porta per títol Universos Literaris i una vegada, doncs, al mes, i en aquest cas, aquest dijous vinent, convidarem, doncs, amb un personatge que ens parlarà de tots els seus universos literaris, com d'alguna manera, doncs, l'han influenciat. I bé, doncs, estrenem, doncs, aquesta edició amb un personatge, doncs, molt mediàtic, com tu molt bé, doncs, comentaves, que és en Boris Izaguirre.
Molt bé, això serà dijous, 7 de la tarda.
A les 7 del vespre,
sí, sí. Que donarà el tret de sortida amb aquest nou cicle, que serà mensual, que evidentment l'anirem presentant aquí a l'Espai Groc. Hem parlat del dimarts, del dimecres i el dijous, però abans, aquest diumenge, dia 13, a les 12 del migdia, ja sabeu que seguiu tenint en marxa i que li queda relativament poc l'exposició de Robert Capa.
15 dies, ja quasi bé.
Però aquest diumenge, a les 12 del migdia, a més d'una visita guiada, el que és un vermut tertúlia.
Així és.
Al voltant de l'exposició de Robert Capa.
Sí, sí. Es tracta, doncs, d'una activitat, doncs, de 2 hores de durada, en la qual, doncs, el públic assistent prèviament, doncs, assistirà a una presentació d'aquells temes que seguidament, doncs, es visitaran o es veuran reflectits en l'obra de Robert Capa, en la visita guiada que seguidament s'oferirà en el marc, doncs, de l'exposició. I a l'acabar, doncs, aquesta visita guiada, doncs, s'oferirà, doncs, un vermut amb una tertúlia en la qual, doncs, els participants podran comentar, doncs, aquells aspectes que més els hi han cridat, doncs, l'atenció.
Si voleu aprofundir, la visita guiada ja és el que
ja és molt
bona.
Sí.
Però poder-te seure després a fer una tertúlia, jo crec que marxes ha venut pràcticament tot.
Sí, sí, així és. I si em permets, doncs, Ricard, jo sí que comentaria, si em permets, insisteixo, doncs, en que si realment la gent està interessada, que s'afanyés, doncs, a venir a buscar, doncs, l'entrada pertinent, perquè s'estan ja quasi bé, doncs, exhaurint. És una activitat, doncs, limitada, doncs, amb un nombre determinat de persones, 25 concretament.
Molt bé.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Albert.
Una altra exposició que trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida és una exposició fotogràfica, tot i que la temàtica és força diferent, però si ens sabem abstraure momentàniament de la temàtica, també podem veure com amb la fotografia es pot parlar d'una manera o d'una altra, Antònia.
Sí, la veritat és que estem tinguent l'exposició aquesta, Imágenes, i... Espera't un segon, que no me recordo del títol. Imágenes i memòria de Mauthausen.
Sí, sí.
És una exposició fotogràfica, hi ha més de 500 fotografies reproduïdes, provenients de, em sembla que són de 21 col·leccions, i, clar, crida l'atenció perquè, per una banda, hi ha les imatges fetes des del règim, les sí. oficials, fetes pels nazis, a les quals donaven fe de les visites que feien i una mica de la vida al camp, que, per altra banda, va ser unes imatges que després van servir per a inculpar-los a molts d'ells en el judici de Nuremberg, gràcies a aquestes imatges que es van salvar. I després hi ha imatges fetes ja pels deportats, una vegada els camps se van alliberar, o imatges que podien fer. Ens va agradar molt perquè Josep Sant Martín, que és membre de l'Amical Mauthausen, ens va explicar una mica com el procediment que feien per extraure els negatius del camp i salvar aquestes imatges, perquè, clar, l'ordre primera que va haver en el moment que que els nazis van perdre la guerra era destruir tot l'arxiu fotogràfic. Clar. Llavors va haver una sèrie de republicans espanyols que van guardar. Entre ells, el més conegut de tots és el Boix, però ell va voler remarcar que eren molts més els que hi havia al darrere, que van poder salvar tots aquests negatius. I gràcies a això, per una banda, es va poder fer el testimoniatge al judici de Nuremberg, i per l'altra banda avui podem tenir els testimonis del que va passar, perquè sembla estrany, però inclús hi ha persones que en aquest moment, tot i aquests testimonis, segueixen negant que això va passar.
Negacionistes sí, n'hi ha de molts camps, i la veritat és que de vegades et poses les mans al cap, però n'hi ha. Pensa que n'hi ha que encara es pensa que la Terra és plana.
Sí, no, i per part nostra, com a biblioteca, contents de poder col·laborar a mantenir viva aquesta història i una mica recordar tot el que allí es va patir i que esperem que els humans ens serveixi d'alguna lliçó.
Sí. Aquesta exposició està disponible de manera gratuïta i lliure d'accés.
Sí, fins al dia 28 de febrer. Es fan, a part de la visita guiada que es va fer el dia de la inauguració, es fan visites guiades per instituts que gestionen directament des de l'Ajuntament. Possiblement també des de la biblioteca, perquè no pensàvem fer-ne una altra, però estem tenint molta demanda i segurament organitzarem alguna altra visita guiada, i també dins del marc d'aquestes activitats de memòria històrica s'estrena el dia 1 de febrer una obra de teatre a l'Escorxador que es diu Silenci, que possiblement també en algun moment es faci a la biblioteca.
Clar, l'exposició són fotografies soles o porten explicació?
Porten explicació amb una lletra, a més que més val que vinguis amb ulleres, perquè hi ha molt text. Sí, sí, és d'aquelles coses que quan ho veus t'has d'apropar molt, i llavors són 31 plafons d'una mida considerable i tots amb text i fotografia.
No, t'ho dic perquè ja només mirant-ho i llegint pots extraure informació, però el que diem sempre, la visita guiada és un plus, és una més
A més. Ens va agradar molt quan ens va explicar, perquè sobretot amb les fotografies fetes pels nazis explicava aquelles coses que passaven al camp i que no sortien a la fotografia.
Clar.
Per exemple, hi havia el retorn.
Clar,
de la pedrera.
No tot ho van poder fotografiar.
No, però a més, com manipulaven les fotografies, perquè hi havia el retorn de la pedrera quan tornaven de treballar, que tornaven tots en fila, a la fotografia es veuen només els presos, quan en realitat es veu que al final de tot anaven sempre els que havien mort aquell dia. Perquè quan feien recompte, els contaven a tots. I en canvi aquesta fotografia no surt. La veritat és que és molt impactant, i estem veient, encara no la teníem acabada de muntar, que hi havia gent mirant les fotografies i comentant-les. Continuament tenim un moviment de gent.
Doncs el claustre entrant a mà esquerra, a la Biblioteca Pública de Lleida, entrada lliure i gratuïta, podeu estar tanta estona com vulgueu mentre la biblioteca estigui oberta. I, Antònia, vosaltres, de cara a la setmana vinent, dilluns, també teniu un documental a les 6 de la tarda, o sigui, d'aquí dos dies, tres dies, dilluns.
El cicle aquest de documentals que almenys del mes que fem amb Docs Barcelona, i aquesta vegada tenim el documental Silvana, que és sobre una rapera sueca.
Molt bé.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja, que també estan amb el seu descans post-Nadal, Marta, però preparant... Bueno, preparant no, perquè ja està tot preparat per l'altra setmana, ja fa dies que està preparat, eh? Però anem a fer-ne 5 cèntims perquè la gent doncs faci agenda. A part de tot això, no sé si el tema d'abonaments...
Sí, també. Mira, ara la podríem recordar bé. Com que comencem també temporada, i una de les coses que sempre volem destacar de la temporada són els espectacles i els concerts familiars, tornar a insistir també, perquè ja ho vam fer quan vam presentar temporada al desembre, que aquest any tenim com a novetat un abonament d'espectacles i concerts familiars dels tres equipaments, de l'Auditori, de l'Escorxador i de la Llotja. El primer serà la setmana vinent, el dia 19, a l'Escorxador, que és Hanna dels Tres Països, que és un espectacle que parla de migracions i de refugiats. Són tres noies que tenen el mateix nom, són de tres països i de tres cultures diferents, i les tres emigren per motius diferents. És un espectacle que intenta explicar a la canalla moviments migratoris, causes de migracions, què passa quan arribes a un país de destí, a una cultura que no és la teva, amb quines condicions arribes i què t'hi trobes. I les tres es diuen Anna, per això es diu Hanna dels Tres Països.
Tres Països, molt bé.
El farem el dissabte 19 a l'Escorxador a les 6 de la tarda, però dijous i divendres hi ha quatre funcions per a escoles de la ciutat.
Això no demà, dissabte de la setmana vinent.
Sí, el dia 19.
I això a l'Escorxador.
Sí.
I a la Llotja?
El mateix dia 19 a la Llotja tenim el Josep Maria Pou amb aquesta versió de Moby Dick. He de dir que no hi ha cap problema, però he de dir que és en castellà, perquè és un espectacle que teníem programat al juny quan feien la gira en català, però el vam haver de canviar de data per recuperar, si recordeu, In Memoriam, que era aquell espectacle de la Quinta del Biberó que havíem hagut de suspendre per malaltia d'un actor. Hem recuperat el Moby Dick ara al gener, però com que ara estan enmig de la gira espanyola, no és fàcil un espectacle d'aquestes dimensions i d'aquest volum de text canviar de registre. Llavors l'actor els actors ara el tenen en castellà fresc, el farem en castellà sense cap problema. El dissabte 19 de gener a 8:45 del vespre, Moby Dick, és un Moby Dick una mica particular, perquè el Moby Dick sempre s'ha centrat en la lluita de la bèstia i l'home, i aquest està una mica centrat en la psicologia del capità Ahab. Què és el que el mou a voler lluitar amb la bèstia? Quines són les motivacions i quin és una mica el sentiment i això, i el dins del capità.
Molt bé. Sempre hi ha algú que acaba buscant aquella manera aquell punt de vista diferent d'un clàssic,
Clar, d'aquí les adaptacions i les versions sempre són diferents.
No, perquè tu llegeixes Moby Dick, home, sí, pues el de sempre. Doncs no, no és el de sempre.
No és el de sempre.
Molt bé. Escolteu, per cert, que estem a punt d'arribar a les dues, que no us ho he preguntat abans. Veu anar la cavalcada?
I tant.
Va fer un fred que, vaja...
Va fer molt fred. Sí, sí. Però jo vull reproduir aquí les paraules de la meva tia, que ja les he traslladat al personal de festes, que és que cada any és més guapa la cavalcada i cada any s'hi esmercen més.
Ah, sí?
Sí. I me va fer molt contenta que digués això a la meva tia, perquè normalment no s'aprecien les coses, només critiquem.
No, t'ho deia perquè em vaig esperar, perquè aquest any sortien cap al final el Zeppelin.
Sí.
De la Vall d'Ufa, però vaja, sortien esbojarrats com sempre.
Com sempre, sí.
Jo no sé aquella màquina que puja i baixa, es mou tant, no sé com acaba les funcions.
Cansada, també, deu acabar.
Feia molta fresca. Molt bé, doncs, hem donat força propostes de cara a aquest cap de setmana, i ja de cara, no al cap de setmana que ve, sinó ja tota la temporada, amb aquests abonaments. Només cal que us adreceu a les taquilles o de la Llotja, del Teatre de l'Escorxador o de l'Auditori, Enric Granados, i pregunteu per això. Ells us n'han fet alguns d'abonaments, però també n'hi ha uns quants que us els podeu fer a la carta. Escolta, que tingueu bon cap de setmana. Marta, Puri, Antònia i Maribel, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Re, que ens queda minut i una miqueteta més per arribar a les dues de la tarda del divendres ja, d'aquesta setmana de... Aquesta és la quasi bé normal. O sigui, obviem que les escoles van estar tancades el dilluns, I la següent ens portarà ja a la meitat de mes, eh? O sigui, dilluns és dia 14, dimarts és dia 15 de gener. Però bueno, això serà la setmana vinent. De moment, divendres avui, portes del cap de setmana. Ja sabeu que el cap de setmana s'ha de gaudir intensament perquè costa molt d'arribar i després passa rapidíssimament, eh? Per cert, que abans parlàvem amb l'Andrés Rodríguez del tema del càmping, de les bases, i fora de micròfon també ho havíem comentat. Ara llegia una notícia, i és que l'afluència d'autocaravanes a la Seu d'Urgell, no té res a veure, ho sé, però això és darrera hora, l'afluència d'autocaravanes a la Seu d'Urgell ha augmentat gairebé un 30% en el darrer any. Un total de 3.735 autocaravanes s'han instal·lat a la zona d'aparcament per aquest tipus de vehicles turístics de la localitat. Eh? 3.735 autocaravanes, que es diu ràpid, eh? En fi, escolta, que us hem donat moltes propostes, eh? Potser massa i tot. Siguem racionals, ull a la carretera, i dilluns, tots aquí, eh? A partir de les 12:20, Herrera, Cope, a Lleida, amb Ricard Álvarez. Apa, bon cap de setmana.